Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents, que potser és, és un tema que no hi paràvem atenció cura abans de la pandèmia, però que després de la pandèmia doncs, es va posar de manifest que allí hi havia un problema, i que havia un problema que no s'havia detectat i que al no haver-se detectat no s'estava tractant. I part d'aquestes xifres, el govern ens diu que tot just estem veient la punta del que passa realment als diferents instituts en quant a assetjament. Assetjament i salut mental, que ve tot junt amb els adolescents. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Són les 12:21 minuts, dijous, 2 de març del 2023, 4 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Hem tingut avui una mínima, altra vegada, sota zero, 3 graus i mig sota zero, 10 hores i 20 minuts. Hem estat sota zero aquesta nit, per tant, les temperatures mínimes són mínimes de veritat. Hem tingut també 5 sota 0 al Carràs, 4 sota 0 a les Borges Blanques, a Mollerussa i a Balaguer, a Tàrrega 3 sota 0, 4 sota 0 a Cervera i a Solsona, 5 sota 0 a Tremp i a Sort, a la Seu d'Urgell 4 sota 0, 7 sota 0 al pont de Suert i a Viella, i 9 sota 0 a Boí, a Baqueira i a Portainé, a la cota 2.400. Per tant, les mínimes ja veus que segueixen transitant per aquestes temperatures sota zero que ens estan acompanyant aquests darrers dies. Ja ens havien advertit que aquesta setmana les temperatures mínimes i en general baixarien, i això és el que està passant. De cara al cap de setmana es preveu que la cosa comenci a pujar i arribem a les temperatures habituals per aquestes dates, però això ens ho explicarà perfectament bé demà el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Abans d'això, el que fem és buscar la previsió per avui des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuïn predominant els cels ennuvolats sense descartar algunes nevades febles al vessant nord del Pirineu, mentre que la resta no s'esperen precipitacions amb unes temperatures en les màximes que pujaran a les comarques del sud de Lleida, mentre que la resta no s'esperen precipitacions amb unes temperatures que pujaran a zones de les comarques del sud, mentre que baixaran al Pirineu amb màximes previstes d'11 graus a Lleida, capital, i a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 10 graus a Balaguer, de 9 a Tàrrega i la màxima es quedarà sobre uns 4 graus a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de la component oest. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, tendint durant la tarda cels poc ennuvolats o clars en general. Serà un dia de temps estable amb unes temperatures que pujaran a màximes de 14 graus a Lleida, de 13 a la Seu d'Urgell i a Balaguer, de 12 a Tàrrega i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, t'explico que ja saps que a la ciutat de Lleida la fluïdesa de circulació de vehicles no és el seu fort, precisament. De fet, no ho era, ja no ho era abans de començar les obres. Ara, amb les obres que tenim, doncs la cosa doncs està complicada. I si ens escoltes i ets usuari habitual de Avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó, Ricard Vinyes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla de Ferran, Passeig de Ronda, fins i tot, amb horaris concrets, doncs sabràs el que t'estic explicant. Doncs bé, demà la cosa es complicarà una mica més, perquè la plataforma Pagesos o Conills han organitzat, ja fa temps que s'estan queixant, ja fa temps que estan organitzant tractorades a les carreteres, a la zona de Cervera o de Tàrrega, però demà divendres han preparat una gran tractorada a la ciutat de Lleida amb la intenció de col·lapsar al matí la capital del Segrià per expressar doncs, el malestar que tenen de la pagesia amb la plaga de conills i per exigir a l'administració actuacions contundents. Segons informen els organitzadors, hi haurà dues columnes de tractors que col·lapsaran els principals carrers de la ciutat. A les 8 del matí, els tractors es concentraran al pavelló Barris Nord i al pàrquing del Decathlon. Els tractors concentrats al Barris Nord es dirigiran cap a Prat de la Riba, Rambla d'Aragó, Avinguda Blondel, Avinguda Francesc Macià, fins a la plaça de la Pau, on té la seu la subdelegació del govern. I la columna de tractors que sortirà del pàrquing del Decathlon es dirigirà cap a Rambla d'Aragó, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Avinguda Francesc Macià, fins a la plaça de la Pau. I d'aquesta manera, doncs, les dues columnes es trobaran a l'entorn de la subdelegació del govern a Lleida. Per tant, si has de fer anar aquests carrers o els del voltant, perquè quedarà tot bastant afectat. A partir de les 8, 8 i mitja del matí, no sé, busca alternatives perquè la circulació ja poc fluida i relativament dolenta de la ciutat de Lleida, doncs demà es veurà afectada. T'explico també que ja fa dies que tenim en marxa aquest judici d'aquesta persona que va disparar 3 trets a un camioner i que ara li ha tocat el torn a l'home que va rebre aquests 3 trets d'explicar el que va passar. El cirurgià d'urgències que va atendre a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, aquest home, recorda que qui li va disparar és un lladre que ja és multireincident, una paraula que també ens ha de començar a sonar, per desgràcia. Multireincident vol dir que ho ha fet més d'una i de dues i de 3 vegades. Va ser a Vilanova de la Barca, assegura el cirurgià, que va arribar a l'hospital inestable i que podria haver mort si no hagués rebut atenció mèdica ràpida. La psicòloga i la psiquiatra, que el tracten des del 2020, estem al 2023, han coincidit que arran de l'atac la víctima pateix malsons, angoixa i por, que ha empitjorat amb el temps i que no veuen signes de millora. L'home, que era pagès i tenia un negoci familiar, se sent culpable per no poder treballar. Això ho ha explicat al judici. A més, han afegit en la seva declaració a l'Audiència de Lleida que la víctima pateix dolors físics i trastorns anímics cronificats. Recordes què va dir l'autor dels 3 trets? Només va dir una cosa. Anava drogat i no me'n recordo de res. Això és l'únic que va dir. Que anava drogat se'n recorda. De la resta no recorda res. Ni que va robar un vehicle a Barcelona, que va venir cap aquí, que va disparar 3 vegades... Res. Aquesta és la cara i la creu, la diferència entre una persona i l'altra. Recorda que l'autor dels 3 trets és reincident, multireincident. En fi, mira, t'explico també, ja que parlàvem de la circulació a Lleida, almenys una bona notícia, el nombre d'accidents de trànsit i d'actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana a Lleida han disminuït un 13%, des de l'inici del 2023. És d'hora per fer una valoració general, però almenys els 2 primers mesos de l'any ha baixat. Així ho mostren les dades d'actuacions de la Guàrdia Urbana que s'han donat a conèixer a la Comissió Informativa de Polítiques de Seguretat i Convivència de la Paeria. En concret, els accidents de trànsit han passat de 313 als mesos de gener i febrer del 2022 a 273 en el mateix període de l'any. De totes maneres, et diré que 273 accidents durant 60 dies, mal comptats, perquè febrer en té 28 només, doncs em semblen una barbaritat. Em segueixen semblant una barbaritat. Estem parlant de pràcticament 4 accidents i mig al dia, comptant-ho tot. En una ciutat és que no n'hi hauria d'haver d'accidents, realment. Si tots anéssim a 30, a 50, les zones que hem d'anar, si tots ens, quan ens asseguem al cotxe, ho fem amb temps i sense ansietat, sobretot sense pressa, però resulta que l'actualitat, la realitat no és aquesta. I la realitat és que estem parlant de prop de 300 accidents cada 60 dies, almenys gener i febrer, a la ciutat de Lleida. A la ciutat de Lleida. Jo segueixo dient que crec que és massa. Però vaja, estem contents perquè almenys la xifra ha baixat. T'explicava ahir que la sequera és preocupant i que tindrà conseqüències. Una d'elles és que el govern deixarà de produir neu artificial, amb l'excepció de casos puntuals i excepcionals, I com per exemple ara el Mundial de Pares Nou, que se celebrarà del 8 al 17 de març a l'estació de la Molina. Ho han explicat fons de Ferrocarrils de la Generalitat, que és l'empresa pública que gestiona les estacions de la Generalitat, després que el govern decretés l'estat d'excepcionalitat per sequera. De fet, des de Ferrocarrils asseguren que ja fa setmanes que no inhiben neu, perquè de moment n'hi ha suficient. L'empresa pública subratlla que el decret de dimarts sobre la sequera no es prohibeix la creació de neu ni tampoc els obliga a res en aquest sentit, però que, tot i això, la Ferrocarrils ha verbalitzat la decisió de deixar de produir neu després de l'acte de responsabilitat de l'executiu. Tots som molt responsables. Avui llegia, no és el tema, però avui llegia que 24 hores després del greu accident de dos trens a Grècia, el ministre ha dimitit. El ministre ha dimitit. Segurament en té molts de motius per dimitir, perquè fons que coneixen l'estat de les infraestructures en aquest país doncs diuen que és un desastre. Però escolta, ha dimitit. No, segurament no ho ha fet ni volent ni de bon grat. L'hauran pressionat o digue-li el que vulguis, però ha dimitit. Aquí no dimiteix ningú, ni per la gestió de la sequera, ni per la gestió dels trens que no passaven pels túnels, que no és de Lleida. Però en podríem posar exemples d'altres històries. La sequera, com ja vam explicar ahir, és una conseqüència meteorològica cíclica que passa cada X anys i que, per tant, no és nou. Que potser ara ho està més agreujat? Doncs segurament. Que potser ara en consumim més d'aigua? Doncs segurament. Però que els deures es podien haver fet fa 20 anys també és veritat. I dimitir? No ha dimitit absolutament ningú. Ningú. En fi, i acabem amb la notícia econòmica del dia. Les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran tanquen el febrer amb 164 aturats menys. La demarcació té 18.210 desocupats i en comparació amb el febrer de l'any passat hi ha 2.432 persones menys a l'atur. És una bona notícia, tot i que la xifra total de desocupats és excessivament alta.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
No fa massa va sortir una enquesta, un resum de dades en el que explicaven que hi havia ja més gossos a Catalunya que menors de 17 o de 18 anys. I com que n'hi ha tants, a tantes cases, nosaltres cada dijous ja saps que en parlem amb Anadon Veterinaris, que ens ajuden doncs, al benestar dels nostres animals de companyia, amb truquets i amb maneres de que doncs, cada vegada estiguin millor. I nosaltres també, eh? Ens acompanya la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anadon Veterinaris, ja sabeu que estan al carrer Segrià número 11 a Lleida, que els trobes a internet, anadonvet.com, i que, a més, tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores, 973-266-388, 973-266-388. Sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, doncs perquè estiguis més tranquil o més tranquil a casa, eh? Que escolta, que de vegades no són emergències, però de vegades sí que ho són i va bé almenys poder parlar amb algú perquè et digui aquells primers passos que has de fer. Imma Sabater, com estàs?
Molt bé.
Estem en plena onada de fred una altra vegada.
Un altre cop.
Escolta, li tornem a posar abrics als gossets petits per sortir a passejar o no?
Li tornem a ficar biguets als gossets petits que passen molt fred.
Els grans no, eh?
També li fiquen, eh?
Si es deixen.
Sí, els gossos sí.
Bueno.
Se solen deixar.
Escolteu, anem de cara a... Perquè encara que estiguem amb onada de fred, anem de cara al bon temps. Això és qüestió ja d'unes setmanes. I encara pot fer fred a les nits, i encara glaçarà segurament, però el dia cada cop és més llarg, el sol cada vegada és més fort, i per tant anem de cara al bon temps. I seguim explicant la importància de desparasitar regularment el teu animal de companyia, ja sigui gos o ja sigui gat, tant si el treus molt com si el treus poc.
Com si no el treus.
Com si no el treus.
Exacte.
Desparasitar és una cosa que ja hem dit que s'ha de fer. Jo t'he dit ara que anem de cara al bon temps, i això no vol dir que l'hivern no s'hagi de fer, però ara potser encara ens hem de posar més seriosos.
Sí, 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 la temporada de la calor amb paràsits externs tenim que tindre més cura, sí.
Importància de desparasitar. Escolta, quan he de desparasitar, com ho he de fer? Doncs això t'ho diran a Nadon Veterinaris. Nosaltres ja portem unes setmanes parlant de la importància i de certs paràsits, perquè veguis què poden arribar a fer, i avui parlem parlem de la tènia.
Avui parlem de la tènia.
Que la tènia no sé si és una malaltia o és un bitxo.
Bueno, existeixen multitud de tènies que poden afectar les nostres mascotes. Es tracta d'un paràsit, del grup dels cestodes. Què significa això? Són cucs plans. Aquesta tènia, en forma de cinta, habita l'intestí prim de gossos, gats i humans.
Vaja.
Entre d'altres. Que sapigueu que això s'empegue. El cicle vital de les tènies també pot variar d'una espècie a una altra, però en general presenta unes característiques molt comunes. És necessari conèixer les diferències entre l'hoste definitiu i l'hoste intermediari. L'hoste o hoste definitiu és l'animal que alberga els cucs adults en l'intestí dels quals s'alimenten i reprodueixen mitjançant els ous. Aquests ous són ingerits per un altre animal que es coneix com hoste intermediari. En els teixits del hoste intermediari, els ous es transformen en larves i queden a l'espera del hoste definitiu que els ingereixi. Per tant, el hoste definitiu, ficaré d'exemple el gat, es contagia en alimentar-se de la carn dels hostes intermediaris que conté les larves del paràsit.
No, si aquí no es desaprofita res, eh?
Desenvolupant-se en ells el cuc adult i tornant a començar el cicle que acabo d'explicar. Avui m'hi fico una mica tècnica, però és important que sapigueu la importància que té el cicle.
Sí, sí. Clar, clar.
Ara, quins símptomes presenta una infecció per tènies? En general, les infeccions per tènies són asimptomàtiques o presenten únicament una certa picor o irritació anal per la presència dels fragments de la tènia al voltant de l'anus, que provoquen el llepat freqüent. Bueno, si és a l'humà, no és epimens.
No.
Rasquem una mica. Només en casos d'infecció elevades, la simptomologia pot ser més severa i produir signes entre els quals poden existir els següents. Obstrucció intestinal. Ojo, que això és important,
Però aquesta és seriosa.
Sí, això és quan ja tenen molta.
És urgent, això.
Sí. Produïda per la multiplicació dels cestodes durant un llarg període de temps, fins a produir una massa de cucs que tapa l'intestí i pot ocasionar vòmics, restrenyiment, diarrea i dolor abdominal. A conseqüència d'això, pot haver-hi una disminució de l'apetit i un rebuig a l'alimentació diària. Després un altre, quan ja tenim moltes. Desordres metabòlics, produïts per la sostracció de nutrients que realitza la tènia. Com conseqüència, apareixen signes de malnutrició, pèrdua de pes, pèl amb mal aspecte i problemes de creixement als cadells.
Mm-hmm.
Vale. Ara, la pregunta del milió.
A veure.
Com ens podem estalviar tot això?
Tota aquesta història. Doncs, desparasitant.
Molt bé.
És que funciona així.
Ho sento que porto molt tecnicisme, però teniu que entendre la importància de desparasitar. I penseu que, com el cas de la tènia avui, se contagia a humans. Nosaltres també podem tenir la tènia. O sigui que és superimportant desparasitar, superimportant tot l'any.
Mm-hmm.
I gossos que surten molt, gossos que només surten al jardí de la casa, gats que estan a casa, gats que només surten al balcó de la vivenda, tots se tenen que desparasitar. No penseu que per treure el gos molt poc o per llocs que no hi ha uns altres gossos no tindrà paràsits. Sí, tindrà paràsits. El gat, encara que no surti de casa, també tindrà paràsits, perquè nosaltres sí que sortim i tu xafes a puestos que no saps què ha passat per allà. I penseu que viuen molt, molt, molt temps al terra, on xafem nosaltres. O sigui que, sisplau...
O sigui, aguanten molt temps.
Aguanten molt temps. Desparasiteu. Hi ha moltes maneres de desparasitar, molt pràctiques, per pipeta, per pastilla, collars... Hi ha moltíssimes coses que ens estalvien un munt de feina i de diners.
No, per això deia que, si teniu dubtes... A veure, si hem aconseguit que et cridi l'atenció això del tema de desparasitar, doncs perfecte, feina feta. Ara què heu de fer? Doncs podeu anar al vostre veterinari o veterinària de confiança. Si no sabeu on anar d'on veterinaris. Estan al carrer Segrià, número 11. Els pots trucar al 973-266-388. Estan encantats de que et truquis per preguntar i resoldre dubtes. I si t'és més còmode, et pots endur el teu animal de companyia perquè el veguin. Escolta, aquest gos o aquest gat d'aquesta raça, d'aquesta mida, ja el veus, té tants anys, que resulta que no l'he desparasitat, o ho vaig fer una vegada i ja no l'he tornat a fer mai més. I escolta, de moment no he tingut cap problema, per això avui us he escoltat i vull arreglar-ho. Doncs t'informaran de totes les opcions per fer-ho, que és el que ens deia ara la Imma, que no hi ha una sola manera, n'hi ha moltes.
No hi ha una sola manera. I penseu que avui, per exemple, la tènia sí es veu quan fan caques, però moltes vegades no es veuen, són microscòpics, i clar, a vegades la tènia no surt en aquell moment, està clar, dintre, clar, clar. Està a l'intestí, i és molt perillós, i sobretot que se'n peguen altres, també.
Bueno, clar, és que poca broma...
Hi ha moltes, eh? Avui aquesta, però parlaré unes altres setmanes d'uns altres que també se'n peguen.
Doncs hem de tenir força cura amb això.
I ja veieu que fàcil que és. D'un hoste a un altre, que fàcil que és, només...
Sí, sí,
no, i un gat, he ficat l'exemple d'un gat que es menja, per exemple, un ratolí que ho porte, o un mixó que ho porte, però pot ser un gos, pot ser qualsevol mascota que tinguem, és molt, molt fàcil. I només s'ha de desparasitar, és tan senzill.
Els productes de desparasitar, ja hem dit que també n'hi ha de diversos tipus, de diverses maneres d'aplicar,
sí.
Uns que són mensuals, uns altres que són bimensuals o trimestrals. Això ja ens ho explicareu, no?
Sí, això depèn de vosaltres, de com us agradi més a vosaltres. Jo, per exemple, al meu cas, jo tinc gats i a mi el que em funciona millor són les pipetes, perquè són molt senzilles.
Què són les pipetes?
Les pipetes són unes gotetes que venen amb un envàs que sembla un tubo de dents, però un petitet, i se fica la creu. Al darrere, l'escàpula, se fica allà, a part es ven el pèl perquè...
Sí, a la part de dalt del coll, per entendre.
Sí, és
una
per
absorbir.
Exacte.
Ah, i es posa tòpicament?
Tòpicament, tens que tindre cura després de que el gat no es llepi o no li llepi un altre, perquè és tòxic quan el llepen, no es mor, però comencen a babejar... Uh-huh. El distreus una mica jugant i la pell absorb aquell producte i el va desparasitant, fa la feina per dintre i per fora. El meu cas és aquest, però penseu que en gossos...
Hi ha pastilles, no, també?
Hi ha pastilles, però si tens... Si tu ets valent i vens a casa i li dones als meus gats pastilles,
bueno,
te dono un
gats,
premi.
No, però els gossos li camufles dins d'un tros de llonganissa.
I hi ha gats que sí que se les prenen bé, jo parlo dels meus. Però sí, els gossos, per exemple, tenim l'opció de pipetes, tenim l'opció de pastilles que venen en forma d'una xutxa.
I els collars?
I els collars... Únicament el collar no és suficient.
El collar en si no és un desparasitador,
sí,
no?
Sí, és un desparasitant i normalment fan paràsits externs, no interns, com el que he portat avui al programa.
No, és que ja veieu que tot això és un món, per això s'ha d'anar a un veterinari que t'ho expliquin.
Sí, fa mosquit, fa puces, fa paparres, però no és suficient. Primer, no fan interns, no fan cucs ni res intern. I segon, no és suficient... sobretot al temps de calor. Va superbé el collar, però se té que ajudar amb alguna cosa més,
dir,
i més a Lleida.
És bo combinar-ho.
Sí, a Lleida no és suficient un collar.
L'intern i l'extern, és a dir, el collar i després l'intern,
bueno,
que pot ser pipeta
sempre,
i tot això.
Sí.
Bueno, escolta, carrer Segrià número 11. Us acosteu a Nadon Veterinaris. Li dieu que veniu de part nostra. Escolta,
sí, qualsevol dubte, truqueu per telèfon i us expliquem el que convingui.
973-266-388. Truco de part de la Imma Sabater o del Ricard Álvarez, de la COPE, que us he escoltat a la ràdio I heu dit que sí, que puc passar sense problemes. Ja veureu que bé que us tracten. A més, la botiga és força maca. Si hi aneu, si no, heu, no la coneixeu, doncs mira, ja hi podeu anar aquesta primera vegada, que ara seguiria número 11, a Lleida. I Ima Sabater, la setmana vinent, seguim amb el tema, va.
Vinga, seguim.
Gràcies, Imma. I ara parlem d'obesitat, però sota el punt de vista de la nutrició.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja saps que habitualment et repasso els dies mundials i, mira, aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, se celebra el Dia Mundial contra la Obesitat. És una data que s'ha buscat per conscienciar les persones sobre el terrible mal que porta a l'organisme una dieta alta en greixos i sucres. Això ja està comprovat. I, a més, hi ha una altra cosa comprovada, i això són xifres. L'Organització Mundial de la Salut, que defineix l'obesitat com l'acumulació anormal o excessiva de greix, que representa un risc per la salut física, emocional i social, estima que actualment l'obesitat afecta uns 800 milions de persones a tot el món, i que, a més, causa un mínim de 2,8 milions de morts cada any. O sigui, pràcticament 3 milions de persones moriran cada any a causa única i exclusivament de l'obesitat i de les seves complicacions. A Catalunya, les xifres que tenim actualitzades fins al passat 2020 ens diuen que la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes. És el sobrepès o obesitat. De fet, el 58,8% dels homes i el 42,4% de les dones. I pel que fa als infants, que jo crec que aquesta franja d'edat de 6 a 12 anys és la més rellevant, la que pitjor ho portem, doncs pràcticament el 36% tenen excés de pes. Un 36%. O sigui, 3 de cada 10 nens i nenes de 6 a 12 anys tenen excés de pes, dels quals el 24% són sobrepès i un 11% són amb obesitat. Són xifres extremadament altes, alarmants, i hi ha moltes corrents al món que han sortit ara per normalitzar l'obesitat i per censurar, doncs, que es parli malament de l'obesitat. Bé, amb totes les mesures i amb tot el respecte del món, avui en parlarem sota el punt de vista de la nutrició i ho farem amb un nutricionista, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, que està a internet a disantanutrición.es i que a Lleida els trobes al Cal de Porqueres número 74. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, según las cifras, esto es una de muchas, pero una de las plagas de la sociedad moderna, de hoy en día.
Bueno, nos encantan las cifras de los científicos, sí. Es una cosa tremenda porque nos encanta numerarlo todo y porque nosotros, yo estoy incluido en eso, ¿no? Que como científico que soy. Y es verdad que las cifras van cambiando, pero tienen muchas lecturas, las cifras tienen muchísimas lecturas y es muy importante entenderlas todas.
Claro.
Porque cuando nos quedamos solo con unas cifras o con unos solos datos, pues bueno, genera cierta alarma porque esto que tú has dicho tiene, es toda la verdad y es así. Pero son cifras bastante alarmantes porque son, además, que esas cifras nos gustan desde el punto de vista divulgativo.
Claro.
Pero también hay otras cifras. También hay otras cifras que hay que tener en cuenta. Ahora, más que nunca, nos morimos más tarde.
Uh-huh.
¿Vale? Vivimos mucho más tiempo ahora. ¿Vale? También hay otras cifras. Tenemos muchísimos problemas de ansiedad, depresión y problemas psicológicos relacionados.
Que muchos, entonces, muchos de estos desembocan en trastornos, claro, alimentarios, hacia comer más o picar más y de,
claro,
ahí a ganar,
claro,
peso.
Claro. Al final, de hecho, el sobrepeso y las personas que viven con sobrepeso y con obesidad, muchas de ellas tienen, puede ser que sea una condición normal de su cuerpo, pero otras, muchas de ellas, es porque la relación con la comida no, pues bueno, ha ido por unos derroteros, digamos, ¿no? Claro. Porque la vida le ha llevado por esa situación. Y esto es un tema que es un, o sea, tenemos que entender que el sobrepeso y la obesidad es, digamos, el en lo que nos ha fallado la medicina. Uh-huh. Es en lo que nos ha fallado, todos los expertos, endocrinología, nutrición, ha fallado. No hemos encontrado la manera. Y se ha dicho, por mucho que le digamos a la gente que tiene que perder peso, que está mal y que todo el tema, pues no funciona así, porque las condiciones para que una persona tenga sobrepeso o obesidad son muy infinitas y muy grandes, ¿no?
Entonces, las empresas que generan comida que compramos en el supermercado tampoco han ayudado demasiado.
Claro, esto es un amasijo de cuestiones por el cual nosotros, pues la sociedad va en un camino específico, ¿no? Es muy importante, yo la obesidad y el sobrepeso y las personas que viven con obesidad o con sobrepeso, y como todas las personas que tienen pesos normativos, digamos, tienen que hacerse una pregunta, tenemos que hacernos una pregunta. Tú, yo, Ricard, mi madre, mi abuela, el niño, ¿cómo quiero cuidar mi cuerpo?
Claro.
¿Cómo quiero cuidarme yo? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero sentir bienestar en mi vida, no? Porque la obesidad la hemos entendido mal, se ha trabajado durante... Eso está descrito también, también está publicado. Uh-huh. Sabemos que se ha trabajado mal. Sabemos que cada vez que le decimos... Esto que te voy a decir es real, también es científico también. Cada vez que se le dice a una persona tienes que bajar peso, sube peso. Esto lo hemos nombrado alguna vez, pero es real. Cada vez que una persona hace dieta, sube peso, ¿no? Entonces... Uh-huh. Se ha trabajado mal y esto la ciencia tiene que reconocerlo también. Entonces, las cifras están bien, se han de conocer y tenemos que saber las repercusiones de tener malos hábitos, pero también tenemos que entender por qué las personas tienen malos hábitos. No es una cuestión individual y no es una cuestión de decir a la persona, tú tienes buenos o malos hábitos, mejora los hábitos. Vamos a ver, vivo en este mundo donde a mí... yo me alimento de esta manera porque la sociedad del mundo y la vida me ha llevado a comer de esta manera. Entonces, no es una decisión solamente mía, ¿no?
Claro, lo que estoy viendo, Cristian, es que a este problema, que sí que es uno, el sobrepeso o obesidad, no hay solo un culpable. Porque si solo hubiera un culpable una cosa, pues lo tendríamos claro. Hay muchos, más de los que nos pensamos.
Pero es que además estas cifras, con que se generan cierta alarma, ¿no? La epidemia de la obesidad, la plaga de la obesidad, se genera una situación de resolver la situación de manera individual, la persona. O sea, tú tienes obesidad, tú te vas a morir y tú tienes un problema. Entonces, solucionalo porque está en tu mano, ¿no? Este es como el mensaje
claro.
que se transmite, ¿no? Vamos a ver. Vale. He visto por ahí una noticia, ¿no? Un diazepam vale 70 céntimos y una consulta de psicología vale 70 euros. Las personas que se lo pueden permitir. O sea,
claro.
Si tú tienes una mala relación, o sea, lo que no puede ser es que me digas estoy enfermo y te vas a morir y todo está fatal y no me ayudes a mejorar la relación con mi cuerpo y con mi vida y con mi alimentación y yo entender unas... O sea, es incongruente, digamos, ¿no? Entonces, por ese motivo vemos que las cifras aumentan cada vez. Aumentan cada vez. Con unas repercusiones, claro que sí, claro que una persona que tiene sobrepeso o obesidad tiene una serie de problemáticas, pero es que las personas que no tienen sobrepeso o obesidad y tienen esos malos hábitos también tenemos muchos problemas con ellos,
claro.
Porque también se relacionan mal con la comida, también se relacionan mal con su cuerpo, tampoco están comiendo fruta, tampoco están comiendo verduras, ¿no? Entonces, esto no es un problema de... individual, es un problema donde todos tenemos que entender de dónde va el tema. Entonces, vamos a parar. El mensaje que estamos diciendo desde la ciencia es: paremos de señalar a las personas con obesidad o con sobrepeso. No son obesos, son personas con obesidad, porque aparte de tener obesidad, pues son personas y que viven y que se alimentan y que se relacionan y que tienen relaciones sexuales y que tienen familias. Sin ningún otro. Entonces, paremos de señalarnos y paremos de decir de que tienen que mejorarse, ¿no? Bueno, todos tenemos que hacer algo seguramente, ¿no?
Seguramente, sí.
Seguramente sí. Tenemos que hacer algo, ¿no?
Entonces, hay cosas más visibles y otras menos visibles,
claro.
Pero todos tenemos algo que arreglar.
Claro, y desde la nutrición, evidentemente, aquí aparecemos los nutricionistas para ayudar a las personas a mejorar los hábitos, a mejorar una compra alimentaria, a mejorar a cocinar, pues a entender los alimentos de una determinada manera, ¿no? A no juiciarlos, ¿no? Y entonces este alimento es malo, este alimento es bueno, y vamos a daros recetas para que pues introduzcamos diferentes alimentos que no habráis probado, y esto lo hacemos, claro que lo hacemos, pero claro, necesitamos que vengan a las consultas.
Claro.
Cuando una consulta, mi consulta vale un precio, y es un privilegio venir a mi consulta, ¿no? Y es un privilegio de que una familia me traiga a sus tres hijos porque tiene que pagar un nutricionista para tres, porque yo no voy a trabajar gratis.
Claro.
¿No? Entonces, y vale, y vemos que hay un enfrentamiento, ¿no? Una pelea constantemente con la comida, porque no se lo come y esto y tal, y allí discutimos todos. Y bueno, tendríamos que hacer un poco de terapia familiar, porque esta comunicación no ayuda a la alimentación. Vale, ¿cuánto vale? Bueno, pues 50 euros la hora cada persona. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos esto? ¿No? Entonces, claro que sí hay que hablar de nutrición. Claro, y yo soy nutricionista, evidentemente, pero quiero que todos entendamos un matiz diferente. Yo por eso soy muy vehemente, porque estamos cansados, ¿no? Porque tú vas al médico, ¿no? Y con todo el cariño, o la enfermera, y no puede ser, y tienes que bajar peso, y tienes que estar sano. Y bueno, vale, si yo me pongo a hacer una dieta también y voy a aparecer aquí todo, bueno, pues vamos a hablarlo todo, ¿no? ¿Y qué recursos hay para ayudar, ¿no? A hacer este cambio, ¿no? Porque claro, ¿no? Tienes que ir al nutricionista. Ah, bueno, pues yo en mi consulta tengo muy pocos pacientes, por ejemplo, de otras razas, no tengo muy pocos pacientes en la zona donde yo vivo. Tengo muy pocos pacientes mayores de edad avanzada que están con pensiones porque no pueden pagarlo, o a lo mejor en su vida no han visto que eso sea una necesidad pagarlo, ¿no?
O sea, entonces, entiendo que quieres decir que hay una población tipo que son los que sí que han dado el paso, pero que no es extendible al resto de la población esto.
No, claro que no, porque bueno, claro, un centro sanitario no puede, o sea, no está atendiendo pues las situaciones de ansiedad con la comida, no las puede atender.
A ver, el sábado es el Día Mundial contra la Obesidad. Es curioso porque el día es así, ¿eh? Día Mundial contra la Obesidad. No debemos caer, porque esto ya lo hemos dicho, pero claro, oye, venga, va, que sí, que voy a perder peso. A ver, ¿dónde está la dieta milagro esta de los sobres o de las pastillas que me dice que en una semana voy a perder tanto y en tres tanto? Ahí tampoco, ¿eh?
Bueno, claro, pero es que eso parte de la solución,
claro,
que es individual, ¿no?
Claro.
Porque entonces, baja peso, bueno, ¿qué recursos tengo yo? Me voy a internet, es un recurso que todo el mundo tiene. Vale, ¿cómo perder peso rápido?
Claro.
Tal, ¿vale?
Nada, la dieta de la tal. Piña,
bueno,
¿sí?
Claro, claro, sí, pero sí. Si yo utilizo mis recursos y mis recursos son esos, pues son recursos que no son adecuados.
Claro.
Claro, porque el recurso que tendría que ser es, bueno, pues vamos a entrar en un protocolo, en programas educativos, de terapia grupal, familiar, donde no es una cosa individual, no puede ser, o sea. Entonces, claro que es un día para recordar, los días mundiales son para recordar,
sí, sí,
que hay que dar recursos para trabajar eso, pero el recurso dejó de ser hace tiempo el que una persona haga una dieta para bajar la obesidad.
Claro.
Dejó de ser eso, entonces vamos a seguirlo recordando. Y científicamente también hay otros datos. Y estos datos que yo te he dicho no son opiniones mías, son evidencia científica. Entonces, me gustaría que los que publican ahora de cuántos obesos y cuántas personas con obesidad hay en el mundo también digan cuántos recursos sanitarios, mundiales y gubernamentales hay para atender a estas personas.
Pues creo que es una conclusión totalmente acertada y real, ¿eh? La verdad es que, oye, apañaros, hacerlo. Todo es bien de peso y tal, pero venga, espabil, cada uno que se busque la vida. Bueno,
ya, para
pues
acabar,
no funciona
esto
así.
Esto no pasa con otras patologías.
No,
estar cuando una persona
no
tiene cáncer, no quiero comparar el sobrepeso y la obesidad con el cáncer, pero cuando pasan otras situaciones que generan muerte, hay recursos para ello.
Es verdad,
¿vale?
Esto que dices tiene razón, porque ahora ya se ha definido la obesidad como causante de muerte. Y la verdad es que seguimos con las informaciones de dietas milagro y tal circulando y que la gente lo sigue haciendo.
Claro, entonces hay recursos para atender situaciones, pero esto, ¿por qué no hay recursos? Porque los gobiernos siguen pensando que la distribución de recursos se sigue pensando que es culpa mía, que
es una cosa individual, tiene razón.
Es una cosa individual. Los niños no pueden decir esto cuando tienen anuncios,
claro,
y cuando tienen mil cosas, o sea,
claro.
Es el Día Mundial para recordar esto también, ¿no?
Pues
no solamente que la
obesidad. La verdad es que es una reflexión acertada, ¿eh? Yo, mira, he empezado el espacio pensando que íbamos a hablar de una cosa y hemos acabado hablando de otra, pero es que la realidad es esta, que todo es más complicado de lo que parece, ¿eh? Todo es más complicado de lo que parece, en fin. Mira, el que us dic sempre, escolta, nosaltres coneixem el Christian Didier, el coneixes, que fa moltes temporades que ens acompanya, tots els dijous, a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres 74, a Dissanta Nutrició, allí el tens. Escolta, encantat de rebre't, i si vas i li dius que t'he escuchado en la ràdio, doncs, escolta, que més content que mai. Una visita al nutricionista mai està de més. Tot i si creus que ho fas bé, doncs escolta, t'ho comprovaran i diran que ho fas bé. Si es pot millorar, també t'ho diran. Per tant, jo crec que aquesta visita no ens l'hem d'estalviar. Potser tardarem uns mesos, unes setmanes a poder-ho fer, doncs escolta, però fem-ho, fem-ho. Christian Didier, oye, un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias.
Ricard, gracias, bon dia.
I nosaltres ja ens acostem a la una de la tarda. Busquem ara l'actualitat informativa. Soc el Ricard Álvarez. Demà a les 12:20 i tornem, des de Lleida. Ara arriba les escapades de nieve, que encara ens queden moltes escapades per fer el teu temps de lleure.